Les dues en punt. Bona tarda. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Sense por ni als rivals ni tampoc a les temperatures. Així afronta el centre d'esports el play-off d'ascens que d'aquí a poc més d'un mes els arlequinats jugaran a terres andaluses. Avui ha parlat un dels andalusos, precisament de la plantilla, Adri Cuevas, reconeixent que no pateixen en excés per la calor que puguin trobar-se i admetent també la il·lusió extra d'afrontar un repte tan important com aquest a la seva terra. Mentrestant, aquí a l'Hotel Suís seguim tirant d'hemeroteca, de números i de records. Si ahir preguntàvem, en aquest cas, com li havien anat les coses als tercers classificats amb l'actual sistema de competició al play-off, avui el que farem serà recordar la primera promoció que va disputar el Sabadell de segona B a segona A. 19 anys han passat ja d'aquells Almunia, Diego Torres, Molist i companyia. Sembla mentida, però avui els recordarem. Perquè toca fer bullir l'olla i perquè viure el play-off també és en part això. Comptar els dies que falten, preguntar-nos si farà sol o plourà, si el camp estarà bé, si el rival serà el Badajoz, el Bilbao Athletic o l'Atlético B, i recordar anteriors experiències. És un any atípic, per primer cop hem tingut mesos per mentalitzar-nos del repte que afrontarem i ni que sigui per fer una mica més lleuger el camí i l'espera, aquí a Ràdio Sabadell, des d'ahir i fins al dia previ del primer partit, us acompanyarem amb aquest especial play-off.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Per tant, avui ens remuntarem al Sabadell del 2001. Abans, però, heu de rebre una salutació ben especial des del control de so del Toni González.
Es comenta la recepció.
Parlarem, evidentment, d'aquest primer play-off del Sabadell de segona B a segona A. Escoltarem les paraules d'Adri Cuevas, també el nou projecte del Tibidabo Torre Romeu i com va la recerca de patrocinadors del vòlei del club per sortir una categoria més amunt d'on es troba ara mateix.
I fora de l'hotel?
No hi ha dia sense futbol. A primera divisió, avui tres partits, incloent-hi els dos equips catalans. L'Espanyol visita a 2:00 el Getafe i el Barça rep a 10:00 el Leganés. També juga avui el Villarreal Mallorca a 2:00 i a segona, entre d'altres, el Girona Racing, el Cué a Montilivi a 3:10. Ahir, a primera, empats a 1 de Levante i el Sevilla i a 2 de Betis i Granada. I Carlos Sainz, pare, en aquest cas, ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport d'aquest 2020. En el seu currículum, el madrileny compta amb 2 mundials de ral·lis i també 3 Dakar.
Han parlat en les últimes hores.
En les hores prèvies als seus respectius partits, d'entrada, l'entrenador de l'Espanyol, Abelardo.
Es un equipo espectacular verlo y a mí me encanta verlo, cómo los ha trabajado y eso es fruto de mano del entrenador, de Bordalás, que está demostrando ser un grandísimo entrenador.
Això d'una banda, parlant del Getafe sobre el Leganés, el tècnic del Barcelona, Quique Setién.
El Leganés tiene cada vez menos opciones, ¿no? Porque los partidos se van reduciendo y necesita puntos para salvar la categoría, ¿no?
I a les xarxes socials.
L'article que Alberto Martínez publica avui al diari AS, tal dia com avui, però de 1989, la selecció femenina de waterpolo va jugar el seu primer partit per part del Natació Sabadell i van ser en aquella primera convocatòria Montserrat Bonet i Sara Hidalgo.
De quin partit no estarem pendents?
5 enfrontaments de la jornada 28 a Montenegro, 4 són a 8:00 del vespre, el que comença abans, a 6:00, és el Sutjeska contra el Titograd Podgorica, el segon contra el 8è, la lluita per Europa contra la lluita per no baixar.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant el president del Sabadell Nord, Antonio Lou, i també la taekwondista sabadellenca, ara ja sí, Elisabet Delgado.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Vamos entrenando un poco más, el tacto con el balón, vas cogiendo sensaciones, lo ves más cerca, ya sabes los campos, la verdad que la motivación cada vez va más, pero bueno, la tenemos que tener ya a tope, porque es lo que te va a dar ese puntito que nos hace falta para llevarte a la eliminatoria, porque al final el playoff es eso, ¿no? Son puntos, son pequeños detalles que no te pueden dar el pase de eliminatoria o no, ¿no? Así que hay que cuidarlo eso y estar atento.
El compte enrere, que continua 32 dies per la disputa del primer partit dels play-off. Heu escoltat ara les declaracions als perfils oficials del centre d'esports del migcampista Adri Cuevas, un jugador que té clar que la motivació va a l'alça cada cop que s'acosta aquest play-off, ho deia ara mateix, però també la precaució. Ara, diu el de Jerez de la Frontera, no va a la badà, però tampoc poden fer passos en fals.
Contento de volver, cogiendo sensaciones cada vez mejores y bueno, con ganas de lo que nos viene por delante. El equipo creo que está cogiendo mucha motivación, vamos poco a poco, pero bueno, entrenando bastante bien y bueno, siguiendo las dinámicas, las pautas para ir también con precaución, porque cualquier paso en falso puede ser crucial, así que bueno, poco a poco, pero metiéndole caña cada vez más y con buenas sensaciones.
Imagina't, una lesió a 30 dies del playoff, depèn de com sigui. La veritat és que faria tremolar alguns esquemes. Adri Cuevas serà el punt de partida del programa d'avui. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
A tu t'ha passat ja la ràbia o no d'haver vist el lideratge i el títol de Lliga ara vist en posteriori tan a prop i que s'hagués escapat?
Sí, home, el temps diuen allò que tot ho cura i, evidentment, si penses, torna a sortir aquella sensació de ai, van sobrar un parell de setmanes, però, noi, quan abans ho tinguem coll avall, millor per tots plegats, però és evident que tal com ha anat tot plegat, per quines són les característiques del playoff d'aquest any, per tot una mica, el que diem, quan ho penses i veus com se li va escapar al Sabadell aquell lideratge, encara fot més ràbia pensar que ara podries estar, doncs això, a 90 minuts. Encara hi ha algú que no li acaba de fer el pes, això de que sigui només a 90 minuts, però vamos, jo t'ho signava amb els ulls tancats ara mateix.
Mira, avui et faré recordar moltes coses, anirem fins a dues dècades gairebé enrere, però d'entrada, ara que parlàvem d'això, Adri Cuevas diu que ja no només és que no pensin en el tema de la ràbia continguda d'haver-se quedat a un pas de ser campions de Lliga, sinó que tampoc és que faci cap bé ara a les portes d'un playoff.
Haciendo balance de la temporada, sinceramente dio un poco así de rabia que se acabara justo cuando perdimos el liderato, pero bueno, con la cabeza puesta ya en que da igual, al final son tres partidos que nos pueden venir por delante, uno detrás de otro, y lo afrontamos así, ¿no? Contentos, preparándonos al máximo y a por ello vamos ahí.
El que crec que no, en el punt en el que no coincidireu, Adri Cuevas i tu, Sergi, em sembla que és amb la il·lusió de l'escenari, d'on es juga aquest playoff, perquè, home, més que res per la quilometrada, no és que Sergi Garcés crec que tingui res en contra d'Andalusia, però, clar, Màlaga, 1.050 quilòmetres, crec que van mirar que era Marbella, si anem al Algeciras ja una mica més encara. Adri Cuevas, evidentment, li fa il·lusió. A Sergi Garcés suposo que no tanta.
Home, si es tractés d'anar a la platja, ja et dic jo que tant més un costat que un altre. Haver d'anar a treballar a aquella distància, doncs se m'acudien desplaçaments més propers i ja posats fins i tot jo que pateixo molt de les temperatures, i ara em sortiràs amb que no és per tant, se m'acut a alguna zona del territori espanyol on em vindria personalment millor el tema de la temperatura, ja no parlo d'altres aspectes.
Que quedi clar que jo no dic que és que no sigui per tant,
Que sí, que sí.
El que dic és que a Múrcia fa encara més calor. O sigui, que si el tema és comparar el pla inicial amb el que ha estat el pla B i definitiu, que el pla B és una miqueta més lleuger, tampoc pas massa, però vaja. En tot cas, Adri Cuevas, andalús, de Jerez de la Frontera, ex del Jerez, ex del San Fernando, ex del Córdoba B, per tant, bon coneixedor de la zona.
Por mí, perfecto, ¿no? Me parece positivo el ir allí. Creo que Málaga y, bueno, Algeciras y toda aquella zona de costa, la calor creo que nos respetará un poco y además creo que el horario también será bueno, así que bueno, sea donde sea, creo que vamos a dar el 100%, sabemos lo que tenemos que hacer, el objetivo, así que no cambia mucho, pero sí que me hace ilusión también ir a Andalucía.
No, futbolísticament el que s'ha de reconèixer és que tothom que coneix mínimament la zona, i ara fa alguns dies en aquest hotel suís parlava també Manel Martínez, que ho està vivint en primera persona, el que tothom destaca és la qualitat dels escenaris en els quals s'ha de jugar aquest playoff express. Per tant, més enllà de tota la broma que volem fer del quilometratge, que al final ens l'haurem d'empassar, si ens deixen anar-hi, doncs, i parlo de la federació, no de ningú més, si ens deixen entrar als estadis, tothom...
De sanitat, no? Potser també
sí,
de retruc.
Sí. Tothom parla molt i molt bé de l'estadi del Jassires, tothom parla molt i molt bé de l'estadi de Marbella, tothom parla molt i molt bé d'aquest Marbella Football Center, que és aquesta instal·lació multidisciplinar o com a mínim amb varietat de terrenys de joc. Ja no parlem de la Rosaleda, que està així una mica en l'alè a l'espera de si el Màlaga s'acaba classificant o no per aquest play-off descens,
no,
que ho té complicat, però play-off descens de segona a primera divisió. Bé, el que sí que s'ha de tenir en compte, no dic que els estadis de la regió de Múrcia no estiguessin a l'alçada, perquè segurament estaven igual o millor, però que tothom coincideix que pel que és la pràctica del futbol, l'elecció com a mínim, mira que et dic, molt millor del que jo recordo històricament, que és a la ciutat del futbol de les Roses, que té una carència, o històricament ha tingut una carència en quant a la qualitat de les seves instal·lacions.
Per fer-nos una idea, el Màlaga, vaig estar veient una estona ahir, dic, crec que va empatar, sí, va acabar empatant sí. 0-0 a Tenerife, duel directe, 40 punts als Canaris, 39 al Màlaga, el que vol dir que el conjunt andalús està 3 per sobre del descens, tenint en compte que equips com el Deportivo, com l'Oviedo, com l'Albacete, com el Lugo, que estan per sota seu, encara han de jugar aquesta jornada, perquè els partits d'ahir de primera i segona eren els primers de la nova jornada ja, i la part alta queda 47 punts, per tant estem parlant de 8 de diferència i encara podria haver-hi moviments. Per
I,
tant...
I sobretot dinàmiques, que el Màlaga
no fa pinta
no
de reaccionar.
Està correcte,
sí.
No ha estat en tot l'any en aquesta lluita, ben al contrari, en algun moment de la temporada ha fet patir més que no pas una altra cosa i, com dius, encara no es pot despistar gaire que...
Sobretot
que,
amb l'enrenou institucional que tenen.
Que li venen apretant per darrere i això se li pot complicar encara. Per tant, és una hipòtesi, com a mínim és una probabilitat petita, però que està allà, però que venia a significar que totes les instal·lacions escollides, en aquest cas, futbolísticament, que al final és del que es tractarà, no hi haurà, o no sembla que hagi d'haver-hi gaire excusa de mal pagador.
Ho dèiem, per si algú va perdut d'aquests que fan parlant del Màlaga, bàsicament perquè coincideix la primera jornada dels play-off amb la última de segona divisió. Ja vam dir que jugava fora de casa, crec que era Almeria al Màlaga, i per tant no coincideix, però sí, l'últim partit és el dia 15, entre setmana, 3-4 dies abans del play-off, i en cas de jugar el play-off de segona a primera, llavors sí que coincidiria de ple, perquè aquest matís que fèiem del Màlaga, però vaja, que és una hipòtesi que queda molt llunyana i que li queden, crec que són 9 partits només, sí. El Màlaga per acabar segona divisió, crec que el marge no és el que tocaria. Un altre clàssic, va, crec que tu ja et vas mullar, diria, i si no, ho vas fer com a mínim en privat. Entre els tres possibles rivals, perquè també s'apropa, evidentment, només el play-off, sinó també el sorteig, que és l'endemà de Sant Joan, la setmana vinent, el dijous, tindrem ja rival pel centre d'esports. Sergi Garcés entre Atlético B, Bilbao Athletic i Badajoz, anava a dir Marbella, amb qui et quedes?
Jo em demano l'Atlètic B, l'Atlètic Club o Bilbao Athletic, per ser més exactes amb el seu nom original, però crec que ens tocarà el Badajoz.
I entre Badajoz i Atlético B t'és igual?
És allò de susto muerte, una miqueta, cadascú té les seves característiques. No dic que el Bilbao Athletic no, que també té les seves qualitats, sobretot ho vam repassar en quant a aspecte golejador, però em sembla més un filial d'anada i tornada, més a l'estil que podem estar aquí acostumats, que no pot ser un filial tan fet com el de l'Atlético B, l'Atlético de Madrid, i evidentment no un equip tan fet, molt més semblant al Centre d'Esports Sabadell per les seves característiques, com pot ser el Club Deportivo Badajoz.
Compro l'elecció, tot i que també sospito, no em diguis per què, que no tocarà el Bilbao Athletic, però sí que m'agradaria un creuament entre Arlequinats i Bascos. I Adri Cuevas, per rematar el capítol d'avui de les declaracions de l'Andalús, tu creus que es mullarà o no?
Home, de moment no s'ha mullat ningú, que jo tingui així, ara em ve al cap... No,
ni rivals.
Han deixat caure així una miqueta, però res.
Mira, qui més es va mullar de tots per mi va ser Ever Pena, en negatiu, dient jo no vull el Badajoz.
Sí, sí,
o sigui, com a mínim va dir que un dels tres no el volia.
De la trilogia va descartar un capítol,
correcte.
No? Els altres dos tants li era.
Doncs,
jo crec que no, vamos.
Adri Cuevas en la mateixa línia, però això sí, reconeixent que ja els tenen ben espiats també els jugadors.
Son tres rivales de mucho nivel, lo hemos estado viendo un poco y la verdad que Tienen mucho nivel los tres equipos, no sabría decantarme por uno. Al final nos tenemos que preocupar de nosotros y de eso va, ¿no? De preocuparnos de nosotros, de estar nosotros al 100%, de saber en cada momento lo que tenemos que hacer y la cabeza también en su sitio. Y si llevamos así con esa mentalidad, con esas ganas, pues creo que somos vencedores, ¿no?
Adri Cuevas, amb les seves eleccions, centrant-se, diu, en el Sabadell i obviant una miqueta els rivals, nosaltres el que fem ara és tirar d'hemeroteca un altre cop, segon capítol d'aquest camí al playoff que estem iniciant aquesta setmana aquí a l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. Ahir ens preguntàvem com li havien anat les coses en aquest format actual, no en tots els playoffs, sinó des que els primers poden pujar directament jugant entre ells i hi ha aquesta fórmula del segon contra quart i tercers contra tercers, quarts, semifinals i final. Els tercers què? Dèiem 5 de 44 ascensos, però això sí, en les últimes 4 temporades 3 equips que havien ascendit com a tercers, i de fet afegem un matís, i en dos d'ells amb Antonio Romero, amb l'ara jugador del Sabadell, que va pujar com a tercer sent jugador del Sevilla Atlético i també sent jugador del Mirandés. De fet, és curiós perquè el migcampista andalús no va pujar com a campió de grup amb el Mirandés i, en canvi, un any després sí que ho va fer com a tercer classificat. Això era estadística pura i dura, això era recordar els play-off en general. Avui el que fem és iniciar un recordatori dels play-off del Sabadell. No tots en general, els de segona B a segona A. I el primer no era ni tan sols amb aquest format, va ser amb una lligueta i va ser l'any 2001.
El play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Aquest serà el quart play-off d'ascens del Sabadell de segona B a segona A. No tots amb el mateix format ni tampoc amb el mateix èxit que l'última Eibar. Tot va començar l'any 2001. Una temporada després de guanyar la Copa Federació, l'equip dirigit per Pere Valentí Mora va ser tercer, igual que el Sabadell del 2020. A més, a la jornada 28, quan es va interrompre aquesta lliga, també sumava 49 punts, com enguany, però sense segon en aquell moment. A la conclusió del campionat, la Grama va ser campiona amb 69 punts, pel 68 del Nàstic, 66 del Sabadell i 64 de l'Espanyol B. És cert que l'equip sabadellenc va disputar la promoció, però probablement el partit que més es recordi d'aquell any va ser el de la jornada 38. Duel directe a la Magdalena entre un sorprenent Novelda que aspirava a jugar al play-off i un centre d'esforç que va estar acompanyat per centenars de seguidors arlequinats a terres alacantines. En un partit esbojarrat, en doblet de Diego Torres inclòs, Genís va signar el definitiu 3-3 en els darrers minuts, desfermant l'eufòria per la classificació del play-off. Sense aquell gol, l'Espanyol B s'hauria quedat fora, l'equip alacantí hauria estat tercer, el Sabadell quart i la lligueta de l'equip de Mora hagués estat contra el Poli Ejido, Atlético B i Calahorra. Qui sap com hauria acabat la història? I diem lligueta perquè aleshores no es jugaven eliminatòries, sinó un tots contra tots de 6 jornades que feia que els últims partits sovint ja no tinguessin cap tipus de transcendència. El Sabadell va arrencar el play-off amb un divendres a l'estadi del Plantío. Tot i l'empat del Motoret Sala, abans del descans, a la segona part el Burgos va guanyar per 3-1, incloent-hi un gol de Cuyami. En l'estrena a casa, però, el Sabadell, dels caps grocs, molts jugadors s'havien tenyit el cabell amb la classificació per al play-off, va guanyar per la mínima l'Ourense amb un gol a les acaballes de Xevi Molist. El tercer partit va ser a Galícia, a Ocouto. Doblet de Kiko per a l'Ourense primer, Molist i Juan Carlos empataven després, però un error del porter Manolo Almunia al tram final va permetre a l'equip gallec sumar els seus únics punts del play-off amb el 3-2 definitiu. El partit clau va ser el de la quarta jornada, Sabadell-Burgos. Els arlequinats hi arribaven amb només 3 punts de 9 possibles i necessitaven vèncer l'equip que encapçalava la taula per mantenir intactes les opcions d'ascens. Gran ambient a la nova Creu Alta i pèssim arbitratge de Martínez Terrén. El partit es va resoldre amb un gol del visitant Iñaki a falta de 7 minuts, però abans del col·legiat havia anul·lat un gol de Diego Torres a la primera meitat i s'havien passat un penal sobre Gagó a la segona. Amb el 0-1 final, el Sabadell es quedava sense opcions i el Burgos sabia que guanyant el penúltim partit al Plantío contra l'Ourense en tindria prou per ascendir. Per tant, sense res en joc, encara quedava el doble enfrontament contra el Ceuta, saldat amb un 0-3 a la nova Creu Alta i victòria arlequinada 1-2 a l'Alfonso Morubé amb un doblet de Serrano per acomiadar la promoció. Era el dia de Sant Joan. El Burgos va pujar amb 16 punts, segon va ser el Ceuta amb 10, tercer el Sabadell amb 6 i quart l'Ourense amb 3. Era el Sabadell dels Almunia, Genís, Dot, Chiqui, Lacabec, Egoitz, Juan Carlos, Sala, Gago, Antonio, Molís o Diego Torres. En les altres liguetes van ascendir el Nàstic, el Poliegido i el Xerez.
Estadística, rivals, estadis, història. Segueix l'última hora i viu l'emoció del play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Quin format, Sergi? Hem sortit guanyant amb això. Això és evident perquè aquells dos partits contra el Ceuta, sense res en joc, encara el Ceuta tenia una remota possibilitat si el Burgos punxava i d'aquí, suposo, el 0-3 a la Nova Creu Alta. Però això és infumable, una lligueta a 6 partits amb el que això suposa. Perquè, clar, potser jo sí que m'estic jugant l'ascens, però tu no. I a veure aquí com va el tema de maletins amunt i avall, especulacions...
Desvirtuava molt, és una realitat. Ara ho analitzes. Llavors, en aquella època, que érem més joves tots plegats, ens sonava el que era així, perquè havíem conegut gairebé tota la vida així, i per tant ho donàvem per normal. Però ara ho mires en perspectiva i penses... Clar, és que és el que dius. Equips que a la tercera jornada o quarta ja estaven defenestrats, ja no s'hi jugaven res, però en canvi havien de jugar i podien ser jutges de dos que s'estiguessin jugant la vida. Analitzat en perspectiva, insisteixo, el format ha millorat i molt, perquè com a mínim depens en tot moment de tu, per bé o per malament. Llavors hi havia que, depèn com se t'havia donat l'inici, et deixaves anar i podies beneficiar o perjudicar voluntària o involuntàriament, no parlo de cap element extern, però podries beneficiar o perjudicar a equips que s'estaven jugant llavors al futbol professional.
Clar, en aquest cas, aquest any és tot a partit únic i, per tant, canvia tot una miqueta respecte al que era fins ara, però són 24 els partits que es jugaven... No, de fet eren més partits encara els que es jugaven en la lligueta, ara només 14, i és que ara et pares a pensar i dius, és veritat que sí, que hi ha menys partits, que són 10 partits menys que els que hi havia en aquella lligueta, però és que qualsevol partit d'aquesta promoció que veurem d'aquí a un mes, tots tenen emoció, 4 perquè ja porten un ascens directe i els altres 10... perquè tot és a cara o creu, o sigui, o passes o caus, però no hi ha com en aquella ocasió que la jornada 1, home, és un playoff, però tens marge després per reconduir. O sigui, fins i tot com a espectador neutral té molt més pedigrí el playoff ara.
Home, evidentment estàs parlant de la primera jornada on l'equip que encara sabia que començava fora de casa, per dir alguna cosa, podia fer aquelles comptes, no?, de dir, bé, un puntet fora de casa, em quedaran 3 partits com a local, ja veurem, no? Ara no. Ara és a caixa o faixa, 90 minuts, uns perquè ja pujaran directament, els primers, la resta perquè a partir d'aquí és a vida o mort. Passes, guanyes endavant, perds, maleta i cap a casa la primera o la segona o la tercera de canvi, depenent de com et vagi.
Ràdio Sabadell arrenca el dia 1 d'octubre del 2001, és a dir, uns mesos després d'aquell playoff.
Sí.
A tu t'enganxa, si no m'equivoco, encara a l'Hospitalet.
Sí, sí, sí.
És a dir... Narraves en aquell moment?
Narrava en aquell moment, sí, clar. El partit de la famosa última jornada, o sigui, on tots els arlequinats estaven pendents del Novelda i també
i
de l'Hospitalet. En un retruc, el Terrassa guanya 1-5 al camp de l'Hospitalet.
T'anava a dir això, que des de l'altre prisma... jo, per exemple, aquell dia estava com aficionat, evidentment, i com a... La veritat és que era bastant jove, encara, a Novelda, a la graderia. Mm. I recordo que era una mica surrealista el que estava succeint a l'Hospitalet. Vista en perspectiva, des de l'altra banda...
No facis parlar de com va anar aquell partit ni per què, perquè donaria per dos llibres, gairebé, no per un. Amunt no
clar,
faríem.
L'Hospi podia entrar, sí. I el Terrassa, que no jugava res, va donar un cop de mà al Sabadell, de
sí,
retruc.
Sí, sí, sí.
Es posa vermell i tot.
Home, perquè es dona per fet que algun... Bé, és que el que diré ara no toca, no. Ja està, simplement va passar perquè en el futbol també poden passar aquestes coses a la jornada 38, malgrat que t'estiguis jugant anar a un playoff. Hem de dir que l'Hospi es va classificar l'any següent per jugar al playoff, però algú no en tenia massa ganes el primer any. S'ho va deixar pel segon. Cal dir que jo aquell playoff, ara hi ha bromes al marge, el vaig viure també per un setmanari que no existeix ja, que és Futbol Català, i em va tocar treballar de ple amb els 4 equips catalans, com has recordat abans, perquè no només
sí,
el Sabadell, sinó...
Grama, Nàstic, Espanyol B i el Sabadell
com
a tercer.
Em va tocar de ple seguir aquell playoff a la distància, el que passa que a mi em va tocar fer el seguiment de la grama. que tampoc va acabar pujant, però em va tocar fer el seguiment dels sis partits de la Grama, de l'històrica Unió Deportiva Atlètica Gramenet.
De fet, va pujar el segon, va pujar el Nàstic, va ser l'únic català dels quatre que va ascendir en aquell 2001. Avui hem recordat aquest playoff del 2001. Sergi Garcés, vaig a parlar una mica de segona catalana. Fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts i mig i dos quarts de tres de la tarda d'aquest dimarts 16 de juny del 2020, un juny amb molts de moviments pel que fa a fitxatges, confecció de plantilla, fins i tot el que són els grups de les pròximes temporades. Comença ja a especular-se amb aquesta reformulació que hi haurà al futbol català. Avui posem la lupa al grup, anava a dir grup 4, suposo que continuarà sent el mateix, tot i que vés a saber com acaben els grups de segona catalana de la pròxima temporada, perquè el Tibidabo Torre Romeu seguirà un any més en aquesta categoria. És un dels equips beneficiats per la decisió de la Federació Catalana de no haver-hi descensos per l'aturada provocada pel coronavirus. A Torre Romeu ja planifiquen, com tants d'altres clubs, la pròxima campanya amb el seu tècnic, amb el Dani Leoncio, que tot just havia arribat feia poques setmanes intentant obrar el miracle de treure el cap de la part baixa de la classificació. Ara podrà preparar la campanya des de zero i el saludem. Dani Leoncio, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Teniu una segona oportunitat en general i, sobretot, en el teu cas particular, una oportunitat sense haver d'arribar a marxes forçades, com va passar ara fa uns mesos, no?
Sí, la verdad que sí. Vamos a aprovechar la oportunidad de empezar la competición a igualdad de condiciones y de puntos que los demás. Y para nosotros es una, bueno, ha sido, dentro de todo lo malo, una grata sorpresa.
En el teu cas, clar, ha estat un final de curs molt estrany, no? Perquè arribes amb la Lliga Mitges, amb l'equip enfonsat a la classificació, s'atura tot, no es reprèn la Lliga, salvació als despatxos, tot ha estat diferent en general, però en el teu cas, acabat d'aterrar, com aquell qui diu, potser una mica més encara.
Pues sí, porque el objetivo que teníamos cuando llegamos a Tibidabo era, pues bueno, terminar la competición de la mejor manera posible, compitiendo, que los chicos viesen un cambio, y ahora nos encontramos que tenemos que formar un equipo para, bueno, con un objetivo totalmente diferente, que sería mantener la categoría en segunda catalana lo antes posible.
Clar, en el teu cas, evidentment, ningú arriba ja a un projecte ja descendit, i recordo que ho vam parlar en aquell moment, però era difícil aixecar el vol d'un equip que estava molt avall a la classificació. No sé si fins i tot a nivell personal de portes endins un pensa: agafo les regnes, si se salva l'equip, millor, però si no, doncs mira, planifiquem en una altra categoria.
Sí, bueno, el objetivo era ver cómo iban las primeras jornadas y poco a poco ir viendo qué nos iba a llevar, si planificar en segunda o planificar en tercera. Pero se paró todo y hasta hace dos semanas que hubo la resolución, hemos estado un poco en vilo, ¿no? Porque tampoco podíamos hablar con muchos jugadores, pues no saber si estábamos en segunda, en tercera. Y bueno, ahora ya sabiéndolo, cerrando fichajes.
El Tibidabo no ha amagat mai la seva modèstia. Entenc que l'objectiu ha de ser un altre cop això, no? Intentar ser competitius, consolidar-vos en aquesta categoria, vaja, la permanència.
Sí, sí, el objetivo principal es competir, que la gente se sienta a gusto trabajando, que venga la gente a ver el partido de los domingos con mucha ilusión, de apoyar al equipo i intentar salvar-nos lo antes posible.
Avui fèiem números, de moment 3 baixes confirmades, 4 altes. És un equip molt reconeixible, no? Heu volgut mantenir una mica l'estructura que ja hi havia.
Sí, básicamente porque, bueno, no tuvimos tiempo de conocer a todos los jugadores y ahora aprovecharemos para ir haciendo alguna dinámica cuando se pueda y terminar de perfilar la idea que tenemos y el perfil de jugador que tenemos y intentar cerrarlo lo antes posible.
Incorporeu a Leo i a Esteban, que estaven sense equip, també a Sergio Romero del 20, del Juventud 25 de setembre, i també a Moi Camproví, que ha estat un estandard de la Sabadellenca en les últimes campanyes i que torna l'autor de l'ascens en el seu dia. Per tant, una cara més que coneguda també al futbol sabadellenc en general, a Torre Romeu en particular. Què em pots dir d'aquests 4 fitxatges?
Bueno, pues por un lado intentamos gente consolidada en la categoría, veterana, que nos aporte ese puntito que nos hacía falta. Y por otro lado, tanto Sergio como dos chicos más que vamos a ver, que nos aporten la ilusión y las ganas de trabajar, porque son chavales jóvenes que ocuparían posición de sub-23.
Dedueixo, per tant, que aquests moviments estan confirmats, però que la plantilla ni molt menys està tancada, no encara?
No, todavía no, ni mucho menos. Nuestro objetivo es tener unos 22 jugadores en plantilla. De momento vamos trabajando en ello. Tenemos, cuando podamos empezar, algún chico que vendrá a prueba. Y bueno, nunca estamos cerrados a nuevas incorporaciones que puedan mejorar.
Per tant, a l'espera d'acabar de confeccionar la plantilla, simplement per rematar-ho, deies, a l'espera de poder tornar també. Evidentment, no havent-hi lliga, i tal com està el panorama, suposo que no serà una cosa que es doni d'aquí a uns dies, però no sé si teniu alguna informació, alguna intenció en el vostre cap de dir si tot va com està previst, volem tornar als entrenaments, volem tornar a la feina, volem iniciar aquest nou projecte més o menys sobre aquestes dates, o això encara és massa d'hora per saber una miqueta timing?
Bueno, si todo se da bien y el ayuntamiento lo permite y la autoridad sanitaria lo permite, la idea sería empezar en julio a hacer un par de días por semana para trabajo de convivencia, de unión de grupo, de conocernos y demás. Entonces, si las fechas de inicio serían a inicio de julio.
Doncs estarem pendents, que seria una bona notícia de poder tornar-vos a veure sobre la gespa artificial del municipal de Torre-romeu, ja no només a nivell futbolístic, sinó a nivell sanitari, a nivell humà, per tanta i tanta gent que ho ha passat malament. Dani Leoncio, a gaudir també d'aquest trajecte, d'aquest inici de projecte de cara a la pròxima temporada. Deies que encara toca acabar de conèixer les cares que eren conegudes, però que gairebé no vau tenir temps de treballar res, i com dèiem, amb aquesta nova bala, amb aquesta nova oportunitat que teniu a segona catalana. Molta sort, una abraçada.
Un abrazo, muchas gracias.
És el moment de continuar cap endavant. Moltes coses seran diferents. D'altres no canviaran. Fa més de 130 anys vam néixer com un banc d'empreses. Per empreses. Per acompanyar-les amb el compromís continu dels nostres gestors. Ser amb els que creen ocupació. I aquest és el seu moment. Una empresa és els seus treballadors. I l'economia d'un país, la suma de les seves empreses. És el moment de les empreses. Sabadell, sé on siguis.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
publicitat@radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
publicitat@radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
A partir del 8 de juny, el Mercat Central de Sabadell recuperarà el seu horari habitual de matins i tardes. Dilluns i dissabte de 8 a 14 hores, dimarts, dimecres i dijous de 8 a 14 hores i de 15 a 20-30 hores i divendres de 8 a 20-30 hores. I ja sabeu que les bones receptes comencen al mercat. Mercat Central de Sabadell, 90 anys al teu costat.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
A Aturada per la publicitat ja feta, 5 minuts no arriba per sobre de 2:45 de la tarda. Continuem endavant en aquest hotel suís, el del dimarts dia 16 de juny del 2020, perquè el Club Natació Sabadell de Vòlei Masculí segueix treballant per poder fer el salt a la Superliga 2. Esportivament ja tenen tot el dret, després de la decisió presa per la Federació Espanyola de Voleibol d'ascendir a tots aquells que tenien opcions d'arribar-hi. En el moment de la interrupció de la pandèmia, en el seu dia, quan va sortir aquesta resolució, ja la van valorar. Però falta veure si per recursos l'entitat sabadellenca s'ho pot permetre o no. Hugo Gotuzzo, director tècnic de la secció, com estàs? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Com està aquest panorama? No sé si gairebé per actualitzar el comptador, com ho teniu ara mateix?
Bueno, ahora estamos en la etapa donde estamos buscando patrocinadores, ayudas, digamos, externas a lo que es el Club Natació Sabadell. Y bueno, a partir de ahí poder dar una respuesta a la Federación Española si aceptamos el ascenso a la Superliga 2 en el senior masculino o permanecemos una temporada más en Nacional, en Primera Nacional. Okay. Esta es hasta ahora nuestra mayor preocupación, dado que, bueno, la chance es grande y la ilusión también, pero no podemos tampoco perder de vista que con toda esta realidad del COVID y demás, ha sido bastante complicado poder mantener un presupuesto medianamente asequible como para poder participar. Así que bueno, quizás es momento de definir, y se acerca el momento de definir, y tendrá que ver justamente con cuánta cantidad de ayuda podemos lograr.
Deies que hi haurà un moment en el qual haureu de decidir si accepteu o no accepteu la plaça a la federació. Us heu marcat algun termini previ de dir lluitarem fins a aquesta data i si en aquella data no tenim tot el que necessitem fins aquí, o fins quan us permet la federació estirar el xiclet a veure si aconseguiu aquests calés?
Bueno, creo que la federación exige a los clubes tomar la decisión, inscribirse en la categoría que uno requiere a principios de julio, con lo cual nosotros nos hemos puesto, bueno, estos días que quedan de junio como para poder ver la posibilidad, y en caso de que se consiga, no es fácil porque la diferencia económica entre una Primera Nacional y un Superliga 2 ronda los 20.000 euros, no es mucho para una normalidad, pero en este momento quizás sea un poquito más difícil. A lo mejor si nada de esto hubiese pasado, inclusive el club hubiese podido aportar un poquito también para aceptar ese ascenso, y con un solo patrocinador a lo mejor lo sacábamos adelante. Hoy en día es un pelín más complicado, así que no sabemos qué va a pasar, ojalá. La verdad que los chicos han trabajado en los últimos años muy bien y se han merecido ese ascenso, pero bueno, también, como decíamos antes, requiere de un empuje económico que a lo mejor en este momento es más difícil conseguir.
L'últim cop que parlàvem d'aquesta qüestió, de fet, quan valoràvem aquesta decisió salomònica presa per la federació, ja dèiem aquesta quantitat més o menys d'uns 20.000 euros aproximadament de diferència que separaven el fer el salt o no de la categoria, i ja preveieu vosaltres com a secció que es retallaria el pressupost, que després ho va confirmar aquí, en aquest mateix espai, el director esportiu del club, el Xavi Balaguer, no només del vòlei, sinó de totes les seccions del Club Natació Sabadell. Per tant, tot ha de sortir de patrocinadors, l'escenari està molt, molt clar, però ara mateix, quan heu pogut recaptar, deies que abans potser fins i tot amb un únic patrocinador ja hauríeu pogut fer front a la categoria. Ara mateix, no sé si parlar de tants percents, fa de mal dir sempre parlar de quantitats, però més o menys per fer-nos una idea de com de difícil pot ser arribar als 20.000 euros o no, més o menys on ens mouríem?
Bueno, realmente yo no tengo muy claro en este momento cuánto se pudo conseguir, digamos, de ayudas externas. Sí sé, como tú dices, que el club recorta a todas las disciplinas deportivas una parte, con lo cual ya es un pelín más complicado. Pero bueno, también hay una ayuda de parte sinceramente números concretos es difícil saber, pero sé que estábamos hace una semana, estábamos en la mitad, por ejemplo, para darte una idea. Por lo tanto, es difícil, ¿no? Porque el gran paso ya lo se ha dado, ahora queda lo más difícil, que es alcanzar la cifra necesaria.
T'ho dic d'una altra manera, Hugo. Si a dia d'avui et preguntem si creus que està el club més a prop de sortir a Superliga 2 o un altre cop a primera, el cap què et diu?
Que no podemos. A dia d'avui no seria viable. No lo hubiésemos alcanzado.
I a l'espera que això passi, perquè clar, evidentment estem parlant que queden encara setmanes i que si algú s'anima i vol donar un cop de mà segur que serà benvingut, però clar, pot deixar un sentiment una mica dur de pair, no? Perquè al final si a les pistes o amb una decisió als despatxos acabes tenint a les teves mans la Superliga 2 i has de renunciar-hi, és complicat, no, aquest pas?
Bueno, es complicado, sí, pero nosotros mantenemos la esperanza, evidentemente es lo que deseamos y ojalá se pueda hacer. Lo que pasa es que también hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Digamos, uno puede salir muy de forma muy precaria en Superliga 2 y pasarla mal, digamos, teniendo que hacer viajes incómodos y ir y volver en el día, a lo mejor conduciendo un montón de kilómetros. Se puede salir de esa manera o también se puede esperar el momento idóneo, ¿no? Entonces, ahí es donde tendremos que tomar una decisión en estos próximos días y bueno, ver cuál es la mejor opción para la sección.
Acabo amb la parcel·la més esportiva, perquè clar, tot això té conseqüències, m'imagino, no? Si tu al mes de juny, a principis de juliol, encara estàs decidint en quina categoria pots sortir, quina categoria pots afrontar, suposo que la confecció de la propera plantilla, en certa manera, també va en consonància, no?, d'aquesta categoria.
Sí, igual de todas maneras yo creo que la plantilla de los chicos es muy buena. Quiero decir que perfectamente puede estar en lo alto como lo viene estando en las últimas tres temporadas, en lo alto de la competición en Primera Nacional, como también puede estar en mitad de tabla perfectamente si saliera en Superliga 2 con lo que hay. Esta es mi percepción particular, ¿no? No quiere decir que sea así, pero me parece esa es la visión que tengo yo, con lo cual bueno, habría que ver en todo caso simplemente el tema que te decía organizativo y más que el deportivo.
Doncs si et sembla, Hugo Gotuzzo, director tècnic de la secció de vòlei del Club Natació Sabadell, ens emplacem a principis de juliol. És el termini marcat per la federació, és el termini que teniu per intentar trobar aquesta meitat que falta i poder sortir a Superliga 2 en comptes de fer-ho a primera. Per tant, esperem algunes setmanes, us animem des d'aquí a veure si es pot fer aquest salt, aquest ascens de categoria, i ho valorem tot plegat quan arribi la data. Et sembla?
Perfecto.
Hugo Gotuzzo, cuida't molt, una abraçada, gràcies.
Un abrazo para todos.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Avui hem parlat del Tibidabo Torre-Romeu i del seu nou projecte. Repassem d'altres informacions en format més breu, començant per aquesta mateixa categoria, perquè també comença a dibuixar-se l'esquelet del Sabadell B de la pròxima temporada a Segona Catalana. D'una banda, el centre d'esports ha anunciat la continuïtat de Pere Belmonte, segur que us sona el nom, és el fill del també exjugador del Sabadell, Pere Belmonte Pitti, i també de Moja Ajani. Són dos migcampistes que militaven la passada temporada al juvenil A Arlequinat, amb el qual han ascendit a la divisió d'honor, a l'elit, sent campions de la Lliga Nacional, i ara faran el salt de categoria formativa a sènior amb el filial del centre d'esports. De l'altra, els atacants Vladislav Kopotun i també Pau Gené, que ja militaven en el filial del Sabadell en el tram final de Lliga, també segueixen una temporada més. Vladis va ser el segon màxim golejador de l'any, amb 7 dianes al Sabadell B, mentre Gené, en la seva segona etapa al Sabadell B, ja havia estat anys enrere en l'època de tercera divisió, va arribar a mitja lliga i va disputar tan sols 4 enfrontaments. Tindrà ara un any per davant
per demostrar més. Més coses, Futbol Sala, l'Amics del Pou Nou Escorial podrà entrenar en pista a partir del pròxim dilluns, dia 22 de juny. L'Ajuntament li cedirà el pavelló de Cal Balsac a partir de la pròxima setmana per encetar així sobre parquet la preparació del play-off de descens a segona B. Ahir, l'equip de Fernando Castejón va començar a exercitar-se a Can Gambús pensant en l'Arenys de Munt, en el seu rival al play-off. Si recordeu, ahir aquí al programa ja comentàvem que estava la data definida, el 17, 18 o 19 de juliol, i també el rival, l'Arenys de Munt. Falta veure si serà finalment Torredembarra la seu neutral d'aquests play-off. I per últim, en handbol, s'ha confirmat el fitxatge de Marçal Pujades pel Sant Esteve de Palautordera. Un dels puntals defensius de l'Oar Gràcia no defensarà els colors verd i blancs la pròxima campanya, però sí que seguirà a Primera Nacional i, per tant, serà rival del conjunt dirigit per Gerard Gomis. Avui hem tingut vòlei, avui hem tingut futbol territorial i fins i tot hem escoltat a Adri Cuevas i hem tirat fins al 2001, hem tirat enrere en la màquina del temps per recordar el primer play-off del Sabadell de segona B a segona A. Demà dimecres aquí a l'Hotel Suís, puntuals amb la cita amb l'esport de Sabadell a les dues en punt, continuarem amb la història dels play-off repassant en el tercer capítol de la sèrie que durant 5 setmanes ens aproparà la promoció de mitjans de juliol. Demà recordarem un altre dels play-off dels arlequinats a segona A. I entre altres coses, també, avui que parlàvem de segona catalana, ho farem amb Jesús Rueda Betis, de l'equip que està confeccionant la sabadellenca per la pròxima temporada.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Us emplacem a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Instagram i @radiosabadell a Twitter, si voleu continuar informats de tot el que succeeix a Sabadell i en concret al seu esport. I des del control de so, des de l'altra banda del vidre, el Toni González us envia un petonarro enorme. Demà més, com diem, a les dues, aquí, al 94.6 de l'FM, a Ràdio Sabadell. Mentrestant, que tingueu un bon dimarts. Una abraçada, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.